L'aposta de Pedro Sánchez per la immigració també encén el PP. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, continua avui la seva gira africana, que el porta a Gàmbia, on acaba d'aterrar, i al Senegal. En aquest tour pels països d'origen de la migració que arriba a Espanya, Pedro Sánchez està defensant una idea nova, la de la migració circular, Joan Bota.
Vol dir captar migrants en origen, fer-los venir de manera segura i ordenada a treballar i que després puguin tornar als seus països. El PP veu la proposta irresponsable i adverteix que provocarà un efecte crida.
Més detalls des de Madrid, Jordi Brascó.
En una piulada, Feijó acusa Sánchez d'anar al revés de la Unió Europea i de promocionar Espanya com a destí per als migrants. PP i PSOE apugen el to dels seus atacs. Escoltem Miguel Tellado i José Manuel Álvarez.
Es un disparate en toda regla, es un llamamiento claro a la inmigración ilegal, irregular.
El Partido Popular vemos que está corriendo detrás de Vox en lo que es un discurso xenófobo, alarmista.
Al Catalunya Migdia aprofundirem en aquesta idea de la migració circular per la qual aposta Pedro Sánchez, mentre a les Canàries les arribades irregulars es continuen comptant per centenars.
Només ahir van arribar 200 persones i avui s'espera que ho facin 120 més en un caiuco que s'està remolcant. De fet, ho està fent Salvament Marítim. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el periodista expert en migracions, Xema Santana, fa aquesta denúncia.
Este año está siendo un año complicado en las Canarias, bueno, más que por la acumulación de personas, por la mala política de acogida, ¿no? Están llegando menores que evidentemente se ha saturado los espacios de acogida en las Islas Canarias y el resto de comunidades autónomas no están mostrando ni un ápice de generosidad, ¿no?
Mentrestant, a Alemanya, la immigració també centra el debat públic. L'últim atac jihadista el cap de setmana passat a Solingen ha evidenciat l'enduriment del discurs dels partits tradicionals. Corresponsal Oriol Serra.
Bon dia. Sí, tant la socialdemocràcia del canceller Olaf Scholz com la cristianodemocràcia de Friedrich Merz, líder de l'oposició al Bundestag, giren cap a la dreta en política migratòria. El segon ho fa amb molta més contundència i apropant-se al discurs d'alternativa per a Alemanya.
Mentrestant, al Pròxim Orient, ofensiva de l'exèrcit israelià a Cisjordània, en el que es considera l'operació més important en aquesta zona des de l'any 2002.
Els atacs de les últimes hores en aquest territori han fet una desena de morts, mentre l'ofensiva a Gaza també es manté. Israel es va apuntar ahir l'èxit de rescatar un dels 100 hostatges que els islamistes encara retenen a la franja.
I a Catalunya el govern ha presentat avui els actes oficials de la Diada, que tindrà per lema Molts cors, un sol batec. Si nota el canvi d'etapa a la Generalitat, Núria Oriol?
Bon dia, doncs. El nou govern socialista manté el programa d'actes preparat per l'anterior executiu d'Aragonès amb l'objectiu de convertir-se en una diada per tothom i que té com a fil conductor el sentiment catalanista, la diversitat i la unitat. L'executiu, de fet, agraeix al seu antecessor republicà perquè considera que va ser sensible al moment polític que es travessava i el canvi que podia produir-se políticament al país.
Mentrestant, el sector turístic a les comarques de Girona celebra l'anunci d'una nova dessalinitzadora per pal·liar la falta d'aigua en aquella zona. Una infraestructura que els ecologistes, però, critiquen. Girona, Fèlix Martín.
Sí, pels naturalistes té massa impacte energètic i en la biodiversitat marina del nord de la Costa Brava. Els agricultors de l'Alt Empordà ho veuen bé, sempre que no impliqui apujar el rebut de l'aigua. I els més satisfets són el sector turístic, perquè la dessaladora, diuen, serà una garantia per fer-la servir en anys de sequera.
Tot això us ho expliquem el dia en què a la futura estació de la Sagrera s'hi fan proves perquè els primers trens d'alta velocitat hi puguin començar a passar, de moment sense aturar-s'hi, abans que s'acabi aquest any. Anem a peu d'obra. Joan Garcia.
Per això encara no hi ha data de quan podrem agafar un tren a Sagrera. De moment, poca serà la futura estació. Si tot va bé, el desembre ja hi passaran AVEs, sense parar-hi, com ja fan les rodalies. I començarà a funcionar la zona logística que permetrà descongestionar l'alta velocitat a Sants.
I en temps de cultura, arrenca el Festival de Cinema de Venècia.
Els catalans Eduard Fernández, Úrsula Corberó i Sergi López desfilaran per la catifa vermella d'una mostra que tindrà com a estrelles convidades Pedro Almodóvar, Brad Pitt, Lady Gaga i Sigourney Weaver, que rebrà un premi honorífic durant la gala inaugural.
Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
I es confirmen els pitjors presagis. Greu lesió del jove migcentre del Barça, Marc Bernal.
Té un trencament dels encreuats anteriors del genoll esquerre, amb afectació, a més, també al menís. L'hauran d'operar i, per tant, es perdrà tota la temporada. És, sens dubte, la mala notícia de la victòria d'ahir del Barça, amb gol de Dani Olmo, i que fa que l'equip sigui líder en solitari a la Lliga. Aquest vespre juga l'Espanyol al camp de l'Atlètic de Madrid, en parlarem. I també sentirem Mitchell, el tècnic del Girona, que ha confirmat la marxa d'Iker Almena Mena a l'Aràbia Saudita i atenció perquè ha estat crític amb l'entorn gironí pessimista que està observant.
Moment de saber com tenim la circulació. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, hi ha tallat l'accés de la P7 a Hostalric ara per un incendi de vegetació a la zona. La Nacional 2 amb cua de Maçanet de la Selva Vidreres. Hi ha hagut un accident fa estona. C-17 a Canovelles per obres, direcció cap al sud. Ronda litoral, diferents trams de forma al Poblenou i a l'Hospitalet, sentit Llobregat. Aquí hi ha pèrdua de càrrega d'un camió. Ronda litoral de zona Francaport, sentit Besòs. Les obres a la ronda del Fent la Guitza. I el transport públic, encara trens fora d'horari a les línies R4, Corredor Sud i trens regionals del Corredor Sud per diferents avaries ja resoltes.
Doncs això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tenda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Néstor Gómez, bon dia.
Hola, bon dia, Òscar.
Què ens espera les pròximes hores?
Doncs un temps similar al d'ahir i aquests darrers dies. Comencem amb el dia assolellat, amb alguns núvols cap a les zones de les Terres de l'Ebre, Conca, en Camp de Tarragona, que poquet a poquet es van trencant, però novament arriben les tardes i arriba que hi hagi una miqueta de moviment meteorològic. Si més no l'esperem, perquè només van caure, diríem que tres ruixats, màxim 9 litres a Perafita, cap al Lluçanès, i avui esperem que cap al Pirineu, per Pirineu, Catalunya Central, doncs puguin caure alguns ruixats puntuals, dispersos, res a veure amb les tempestes de fa uns quants dies. I el que sí que tindrem seran temperatures càlides de nou cap a ponent. Unes temperatures totalment contingudes i dintre de la normalitat per aquestes dates de finals d'agost, amb 35 graus a tot estirar cap a ponent. A la resta del país, entre els 30-32 graus i el litoral, ens mourem a l'entorn dels 30. Tot això amb una jornada que mirarà cap a demà amb petits canvis perquè tindrem més núvols a la façana costanera, algunes teranyines cap a l'interior, però de precipitació tornarem a parlar el mateix, poquetes i concentrades en el cas de demà cap al Pirineu Occidental. Sectors de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, poden arribar fins i tot a la Cerdanya o a l'Alt Berguedà, però poqueta cosa. Les temperatures demà també similars a les d'avui a l'entorn dels 34 graus.
Gràcies, Néstor. Bon dia.
Gràcies.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, continua amb la seva gira africana, on s'entrevista amb diversos líders per fer front a l'emergència migratòria. Ara és a Gàmbia i aquesta tarda anirà al Senegal. Però va ser ahir a Mauritània on va explicar una mesura que ha indignat la dreta espanyola, el que anomena migració circular, és a dir, contractar treballadors en origen i que després tornin al seu país. Madrid, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. El president del govern espanyol continua buscant vies alternatives a la immigració il·legal des dels països d'on surten les embarcacions que saturen les Illes Canàries. Sánchez assegura que la immigració és riquesa, desenvolupament i prosperitat i que es necessiten canals que permetin que es produeixi de forma legal.
La migració no és un problema, és una necessitat que implica certs problemes.
Aquestes paraules, lligades a la proposta de migració circular, són vistes pel PP com un efecte crida perquè els migrants continuïn intentant arribar a Espanya. El portaveu popular Miguel Tellado acusa Sánchez d'anar per lliure en aquest assumpte. Són declaracions a Es Radio.
España va en la dirección contraria. Sánchez va al revés que todos los demás, ¿no? Mientras Alemania e Italia hablan de deportaciones masivas y acuden a los países de origen para frenar las salidas de esos inmigrantes irregulares, Sánchez habla de regularizaciones masivas y acude a los países de origen a alentar las salidas.
En la mateixa línia s'ha pronunciat el líder popular, un Feijóo, que ha piulat que Sánchez va a Àfrica a promocionar Espanya com a destí per als migrants. El tuit ha indignat el PSOE. Així li han respost tres ministres, Isabel Rodríguez, José Manuel Álvarez i Félix Bolaños.
Es un tuit que muestra una bajeza moral que no se puede permitir el jefe de la oposición.
Hay una falta de responsabilidad y de humanidad absoluta por parte del Partido Popular.
El único efecto llamada que se produce es el efecto llamada que produce Vox sobre el Partido Popular. Vox siembra odio y xenofobia y el Partido Popular lo alimenta y trata de aprovecharse.
La gira de Sánchez continuará esta tarde al Senegal, des d'on retornarà demà cap a Espanya.
Doncs la picabaralla política amb el tema de la immigració és un vell recurs de tots els partits. Ara bé, en el context actual, amb els centres d'acollida de les Canàries saturats, Txema Santana, periodista especialitzat en aquest àmbit, denuncia l'egoisme i l'ús polític d'aquest drama, Albert Manyà.
En les properes hores ha d'arribar a Gran Canària un caiuco que transportava 120 persones que s'afegeixen a les prop de 200 rescatades ahir. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Santana ha demanat als polítics més seriositat i una mirada humana a l'hora d'afrontar el fenomen migratori.
Podemos estar mirando que si este es del PP, que aquella comunidad del PSOE, que si esta no me va a apoyar, que si los presupuestos... Dejemos eso para otra cosa, que estamos hablando de niños y niñas que acaban de salir del Atlántico con suerte, porque son miles los que no salen. Creo que falta mirar a la gente a los ojos cuando sale del mar, ¿eh?
Sobre el concepte de migració circular mencionat per Sánchez, creu que pot ser una solució per una part de les persones que volen venir, però considera que aprofitar els nouvinguts només com a mà d'obra és un enfocament colonialista.
Ens aturem en aquest concepte, la migració circular. Consisteix, bàsicament, a formar i contractar treballadors en origen perquè facin una feina a Espanya durant un temps determinat i, quan acaben aquesta feina, que tornin al seu país. Doncs bé, hi ha acords firmats amb 5 països llatinoamericans, també amb el Marroc i amb el Senegal, i ara s'hi afegeixen Mauritània i Gàmbia. Pilar García.
Aquest any, prop de 21.000 estrangers han treballat a Espanya sota el paraigua d'aquesta fórmula, segons les dades del Ministeri de Seguretat Social. Un mecanisme que utilitza sobretot el sector de l'agricultura en les campanyes de la collita de la fruita i la verema. Segons el professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, Antoni Cunyat, aquest model és beneficiós des del punt de vista econòmic, tant per al treballador contractat com per a l'empresa i el mercat laboral espanyols.
És un acord que té avantatges per al país d'origen. Aconsegueixen uns salaris, un nivell de renda, val, superior al seu país d'origen. I per al país de destí, que serien nosaltres, a part de que cotitzen i a part de que paguen pensions, cobreixen una demanda, una mà d'obra que en els treballadors d'aquí no es pot cobrir.
Ara bé, pot tenir conseqüències psicològiques per als migrants.
Una vegada estan aquí a Espanya, veuen unes coses, no?, un determinat nivell de vida, unes prestacions que no n'hi ha al seu país d'origen, no? Per tant, des del punt de vista sociològic, del punt de vista psicològic, pot generar frustració, no?, a l'hora de tornar per a aquests treballadors.
Ara hi ha a Espanya donats d'alta a la Seguretat Social 2,8 milions d'estrangers, el 13% del total d'afiliats. A Catalunya són 700.000, el 18% dels treballadors.
Però el debat migratori no passa només a Espanya. També agafa força a Alemanya, a les portes de les eleccions als estats de Saxònia i Turíngia, on l'extrema dreta aspira a consolidar-se. El canceller socialdemòcrata Olaf Scholz aposta cada vegada més per endurir la política d'asil i l'opositora CDU demana directament que s'aixequi l'espai Schengen que garanteix la lliure circulació de persones. Avui, Scholz ha rebut el primer ministre britànic, Keir Starmer. Berlín, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. El debat sobre l'enduriment de les polítiques migratòries s'ha apoderat de la política alemanya, especialment de cara a les eleccions aquest diumenge a dos estats federats orientals, on l'extrema dreta podria superar el 30% del suport electoral. Això ha fet que els grans partits tradicionals, començant pel socialdemòcrata del canceller Olaf Scholz, es vegin obligats a fer un gir cap a la dreta, sobretot després dels atemptats de terroristes amb rerefons islamista dels últims mesos. Recordem l'assassinat d'un policia al maig i els recents apunyalaments amb 3 morts la setmana passada. L'oposició conservadora, ara liderada per Friedrich Merz, també fa el gir cap a la dreta, però d'una manera molt més radical i deixant la CDU irreconeixible respecte a l'era de la cancellera Merkel. Escoltem el canceller Scholz i tot seguit el líder de l'oposició, Friedrich Merz.
La migració irregular s'ha de limitar i per això els darrers anys hem aplicat diverses mesures. Hem introduït controls de frontera, feia anys que no n'hi havia, i en continuarem fent mentre sigui possible. Però hi ha principis que estan clars. No vulnerarem els tractats internacionals signats per Alemanya.
La majoria dels que som aquí no ens suposa cap problema, tret que comencen a ser massa, i això és un problema no individual, sinó conjunt. I per això dic que fins a nou avís hem d'aturar aquesta arribada.
Per cert que Olaf Scholz ha rebut avui el primer ministre britànic, Keir Starmer, amb qui ha fet mostra de bona sintonia per la seva afinitat política. Tots dos han lamentat els atemptats islamistes i Scholz s'ha felicitat per haver incrementat les deportacions de migrants irregulars en un 60% els últims 4 anys.
D'aquí a 30 segons serà un quart de 3 de la tarda, ja que estem amb la informació internacional. Una desena de palestins han mort al nord de Cisjordània en una operació militar israeliana de gran envergadura, la més important en molts mesos o fins i tot anys, segons Al Jazeera. El govern ho justifica per desmantellar una estructura terrorista que, segons diu Israel, l'Iran pretenia aixecar. L'autoritat palestina avisa del perill d'aquestes incursions, Albert.
Dues de les víctimes han estat a Jenin, quatre més en un cotxe que circulava per un poblet pròxim i les altres quatre en un camp de refugiats a Tubas, segons el recompte de la mitja lluna roja. L'exèrcit assegura que els morts són 9, tots terroristes. També hi ha ferits a Tulkarem i tant aquí com a Jenin, com és habitual, els soldats n'impedeixen l'evacuació o bloquegen els accessos als centres hospitalaris. Hi ha desplegats drons, helicòpters i tropes terrestres amb excavadores per fer malbé els carrers. Les incursions armades israelianes a Cisjordània són habituals, especialment des de l'inici de la guerra a Gaza el 7 d'octubre, però sí que és poc habitual que es facin de manera simultània en diferents poblacions. El ministre d'Afers Estrangers, Israel Katz, ha acusat l'Iran de voler importar a Cisjordània el model que hi ha a Gaza i al sud del Líban. Vista la situació, el president palestí Mahmoud Abbas ha interromput un viatge a l'Aràbia Saudita per tornar a Ramallah. Cisjordània viu la pitjor espiral de violència dels últims 20 anys, amb uns 650 morts des de l'esclat de la guerra, alguns a mans de ràtzies impunes dels colons jueus.
I mentrestant, Rússia i Ucraïna no afluixen als múltiples fronts de guerra. Les tropes de Kiev continuen guanyant terreny dins del territori rus, però Moscou també avança sense treva a l'est d'Ucraïna, Sergi Roca.
Avui Rússia ha matat 6 civils en bombardejos justament al Donbass. 4 d'ells eren membres d'una mateixa família. L'exèrcit de Putin diu que controla una altra població de la regió i confirma així que manté el seu objectiu d'avançar a Ucraïna malgrat els problemes creixents que té dins la Federació Russa. Avui mateix, les tropes ucraïneses han tornat a atacar amb drons gran part de les regions frontereres del sud de Rússia i, a la vegada, Zelensky manté la incursió terrestre que ja li ha permès controlar 100 localitats de la regió de Kursk i uns 1.300 quilòmetres quadrats, l'equivalent a tot l'Alt Empordà. El president ucraïnès pretén utilitzar aquesta situació com a moneda de canvi per forçar Putin a acordar una pau acceptable per a tothom.
Passant 2 minuts d'un quart, fem una pausa d'un minut i us expliquem com seran els actes institucionals de la Diada Nacional de Catalunya.
Catalunya migdia.
Benvinguts. Aquí, Francesc Garriga.
El matí de Catalunya Ràdio.
Aquí, l'actualitat no s'atura i els protagonistes parlen. Aquí, el món gira i el país batega. Aquí, la música i el bon humor brillen.
De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Aquí també és estiu.
Fira Tàrrega, del 5 al 8 de setembre. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
Catalunya migdia.
Passant 3 minuts d'un quart. El govern socialista de Salvador Illa es fa seu el programa dissenyat per l'11 de setembre per l'executiu sortint de Pere Aragonès i manté la filosofia i els actes previstos. L'esperit és que sigui una diada per tothom, amb un rebuig explícit al mateix temps contra l'extrema dreta i el feixisme. Palau de la Generalitat, Núria Oriol.
Molts cors, un sol batec, és el lema de la campanya institucional per l'11 de setembre d'enguany, que busca ser una diada per tothom i que té com a fil conductor el sentiment catalanista, la diversitat i la unitat. Els actes oficials arrencaran el mateix 11 de setembre amb la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanovas per part del president de la Generalitat a primera hora del matí i acabaran amb l'acte institucional a les 10 de la nit a Puig i Cadafalch a Montjuïc. El dia abans, el Parlament entregarà la medalla d'honor al monestir de Montserrat. Filosofia i programa dissenyat per l'anterior govern d'Aragonès i que el nou executiu socialista manté de forma íntegra, amb només una diferència. El president Illa tornarà a fer el missatge institucional des de Palau. La portaveu del govern, Sílvia Paneca, diu que se senten còmodes amb el projecte heretat.
Ens sembla bé. Jo diria que el govern anterior va ser sensible també al moment polític que estàvem vivint i les circumstàncies que podrien acompanyar políticament aquest 11 de setembre.
Aquesta diada busca al mateix temps un altre missatge, rebutjar les idees idees de l'extrema dreta i el feixisme.
La unitat i el quebre i tots i totes, jo crec que per si mateix aquests valors i aquest missatge ja és un missatge contra el feixisme i l'extrema dreta, que són projectes doncs, excloents i que assenyalen sempre la diversitat com un problema i no com una riquesa.
La imatge del cartell guanyador de la campanya és per Sergi Delgado, mostra un cor central traçat amb línies corbes, jugant només amb els dos colors de la senyera, el groc i el vermell, abocant unitat, identitat i estima.
El sector turístic de l'Alt Empordà destaca la construcció d'una dessaladora al nord de la Costa Brava, encara que no s'hagi de fer servir de forma permanent. Els ajuntaments de la zona estan pendents de la ubicació definitiva i des de la pagesia deixen clar que si això els incrementa la factura de l'aigua, no la faran servir. Girona, Fèlix Martín.
El president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà, Miquel Gotanegre, opina que fer la dessaladora és tenir la garantia de disposar d'aigua en anys de sequera.
Estem en una conca, que és la conca de la Muga, que és una conca on hi plou poc, no? I és molt important que aquesta infraestructura estigui feta i si no cal utilitzar-la o si cal utilitzar-la poc, no té cap importància.
Mentrestant, el president de la comunitat de regants de la Muga, Pere Fornia, reconeix que al sector de l'agricultura li cal aigua. Però la que s'obté d'una dessaladora és molt més cara i això és una barrera per a un sector que ja està molt tocat.
L'aigua de la dessaladora, l'agricultura de l'Empordà no la pot pagar. És molt més cara. El negoci és just, molt just, si és que n'hi ha.
Mentrestant, tots són travesses respecte a la seva ubicació. Des de Castelló d'Empúries, l'alcaldessa Anna Massot té clar que la dessaladora és una bona opció, però no l'única, i que abans de decidir res hi ha d'haver un consens amb el territori.
Creiem que les persones que vivim aquí doncs, podem aportar molt també a l'hora d'escollir doncs, quina podria ser la millor ubicació possible perquè tingui el mínim impacte possible o el menys negatiu possible a nivell ambiental i ecològic.
Precisament, col·lectius naturalistes com la IAEDEN ja han alertat de l'elevat impacte energètic que implicaria una dessaladora com aquesta i les conseqüències de la salmorra en la biodiversitat marina.
Doncs ja que parlem de sequera, la tardor començarà amb pluges, però de moment no dona senyals que ens pugui salvar de la sequera i, a més, els termòmetres es mantindran per sobre dels valors que tocarien, Montse Poblet.
Les prediccions a mitjà termini no són del tot fiables, però ja apunten cap a on pot anar la tardor. Hi haurà diferències segons els territoris, però tornarà a ser especialment seca un altre cop a la meitat est del país. Aquesta és la foto que ens fa del que ens espera Clara Brosset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic.
Un setembre, octubre, novembre, amb valors en general per sota de la mitjana climàtica pel que fa a precipitació. Potser de cara al novembre podria arribar precipitació més important cap al nord-oest del país, però com més enllà, menys fiable. I pel que fa a temperatura, doncs temperatures als tres mesos també bastant per sobre de la mitjana climàtica.
Segons les previsions del Servei Europeu de Prediccions, aquesta situació de poca precipitació serà comuna pràcticament tota la Mediterrània, almenys fins al novembre, un període en què, com a la primavera, el normal seria que plogués força.
Doncs mentre aquí estem pendents de la sequera, al Japó estan en alerta per l'arribada a les illes principals de l'arxipèlag del tifó Shan Shan, qualificat de molt fort. Tot i que encara no ha arribat a terra, les fortes pluges ja han provocat una esllavissada de terra i hi ha dues persones desaparegudes.
El Shan Shan, que es desplaça lentament cap al nord, podria tocar terra a primera hora de demà amb cops de vent de més de 250 km per hora. L'alerta del Servei Meteorològic Japonès adverteix la població que hi pot haver inundacions i esllavissades, però segons ens explica el nostre company David Clopés, de viatge al Japó, només els aconsellen prendre aquesta mesura d'autoprotecció.
El que ens diuen és que quan t'atravessi el tifó per sobre, t'has de tancar allà on estiguis. A veure, no cal anar a un refugi, però sí que simplement estar a cobert és suficient. Perquè si estem parlant de vents molt forts i que puguin ser una mica huracanats, per entendre'ns, que no puguis prendre mal. Però més enllà d'això, amb això és suficient.
En prevenció del que pugui passar, s'han suspès 160 vols i alguns serveis del tren Bala i l'empresa automobilística Toyota ha tancat les 14 plantes que té el Japó per garantir la seguretat dels seus treballadors.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
És un quart i mig de 3 de la tarda. L'estació de la Sagrera començarà a descongestionar l'estació de Sants abans que s'acabi aquest any, però sense data encara per l'obertura de l'estació. Avui s'han començat a fer proves a les vies de l'alta velocitat. Barcelona, Joan Garcia.
Per primera vegada hem vist circular un tren per les vies d'alta velocitat de l'interior de la futura estació. És la part elevada sobre el que serà el vestíbul, que quedarà a peu de carrer, i les rodalies, que ja passen soterrades. Fins a final d'any s'hi faran proves de càrrega sobre l'estructura i també de senyalització per rebre l'autorització perquè hi comencin a circular trens d'alta velocitat al desembre cap a Girona i França. Alberto Alcañiz, cap de construcció d'Adif a la Sagrera, ha marcat sobre el calendari el ritme de l'obra.
Cada dos anys una posta en servicio, 2020 el corredor Mataró, 2022 el corredor Granollers y la estación, 2024 primera fase de alta velocidad y en el 2026 tendremos en servicio lo que es esta estación, ¿no? Que no serán viajeros, ¿vale? Serán tan solo pasar a los trenes y se podrá hacer aquí pues un poquito el handling de los trenes para que Sants tenga más capacidad.
L'entrada en servei també d'aquesta zona logística per netejar i reposar els serveis als trens es farà notar a Sants, que té les vies d'alta velocitat saturades, i el fet que tot això es pugui fer aquí li permetrà guanyar capacitat. A la Sagrera s'hi va començar a treballar el 2010. Després de molts anys aturada, l'obra ha arribat ja a més del 70% dels 1.100 milions contractats i ara mateix hi treballen 500.000 de persones.
La candidatura que vol disputar el control d'Esquerra Republicana a Oriol Junqueras es presentarà demà. Els promotors, afins a Marta Rovira, han acabat d'enllestir els detalls aquests últims dies i demà al matí donaran a conèixer el seu ideari per dirigir el partit. També veurem les cares que hi ha al darrere, però d'entrada no anunciaran qui serà el cap de llista que competirà contra Junqueras a la tardor, Albert Prat.
Sí, després de mesos d'incertesa, la candidatura alternativa es dirà Nova Esquerra Nacional i els impulsors explicaran la proposta a mig matí en un local de Barcelona. A la presentació posarem noms i cognoms als dirigents que s'han arremangat per articular aquesta llista, però no resoldrem la principal incògnita. Volen deixar el cap de cartell per més endavant per exhibir que és una llista que defuig els personalismes. Ara bé, serà inevitable que més aviat que tard proposin algú per encapçalar-la perquè ho marquen els estatuts. En tot aquest procés s'hi han implicat perfils com, per exemple, el de l'exvicepresidenta Laura Vilagrà, la portaveu del partit Raquel Sans o l'alcalde de Manresa Marc Aloi. A hores d'ara, la militància està cridada a votar la nova direcció el 30 de novembre, però aquesta data està a l'aire. Avui Marta Rovira s'ha reunit amb l'equip de Junqueras, l'expresident vol que s'avanci, però la direcció actual no ho veu clar i per això han decidit esperar-se a tenir un informe jurídic.
Cada vegada falten més professionals per treballar a les residències de gent gran. Des del sector alerten que la situació és dramàtica i que anirà encara a pitjor. Demanen al nou govern que ho resolgui i que tingui en compte que cuidar la gent gran ha de ser una prioritat, Anna Alfonso.
A Catalunya hi ha més de 260.000 persones amb dependència reconeguda i falten mans per atendre'ls a tots. Això es nota sobretot a l'estiu, però falten recursos durant tot l'any. Al sector hi ha uns 40.000 professionals i es calcula que en els propers anys en caldran entre 10.000 i 17.000 més. Són dades de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, que demana al nou govern que hi posi remei. Cinta Pascual n'és la presidenta.
No trobem personal qualificat, però sobretot pues, que vulgui treballar en el sector de residències. Tampoc és una professió que en aquests moments estigui de moda. Crec que el govern ha de fer alguna cosa perquè també sigui una professió més atractiva. No només incrementant les tarifes per poder ser uns salaris molt més elevats, sinó també per fer que la gent li agradi més treballar amb persones.
Aquesta manca de professionals s'hi suma també la falta de places en residències. A Catalunya n'hi ha 60.000, només una plaça per cada 4 persones amb dependència reconeguda. Hi ha milers de persones grans en llista d'espera i amb l'envelliment de la població, el sector evidencia que la situació serà cada vegada més greu.
Més coses, falten un parell de minuts per arribar a 2:15. Una ministra escocesa exigeix el tancament de la web Federació Balear de Balconing, una pàgina que fa humor negre amb les víctimes d'aquesta pràctica del balconing. La política considera deplorable que faci un rànquing per països amb les víctimes per balconing a les Illes Balears. Els mitjans britànics ja havien carregat contra aquesta pàgina web a principis d'estiu. Els seus autors asseguren que l'únic objectiu que tenen és denunciar el turisme de borratxera. Palma, Arnau Maimó.
Bon dia. La ministra de Polítiques sobre Drogues i Alcohol escocès ha carregat contra la Federació Balear de Balconing per celebrar la remuntada del Regne Unit en la seva macabra classificació dels turistes morts i ferits per balconing. La polèmica pàgina web va fer aquesta piulada hores després de la mort d'una jove escocesa en caure del sisè pis d'un hotel a Eivissa.
Remuntada. Tothom confiava que els reis d'aquest esport tornarien a ser líders de la Balcon League. I encara que aquest moment s'hagi fet esperar, els britànics mai no defrauden. Es presenta una fase final de la Lliga trepidant. Veurem si Alemanya respon.
La ministra Cristina McKelvey parla de contingut menyspreable i vil. reclama a les xarxes socials que el retirin. Al juny, el diari britànic Daily Mail ja va criticar la Federació Balear de Balconing per fer burla dels morts i va censurar la classificació per malaltissa i cruel. Els creadors d'aquesta pàgina web s'han defensat de les crítiques. Retreuen als britànics que es fixin en el seu rànquing i no en les conseqüències mortals del model massiu de turisme de borratxera. Es defineixen com a darwinísticament turismofòbics i tenen més de 55.000 seguidors a la xarxa social X.
I màxima expectació a Tailàndia per la sentència d'aquí a poques hores del judici a Daniel Sancho per assassinar i esquarterar el cirurgià Edwin Arrieta. Per aquests fets, que van passar ara fa un any, la fiscalia li demana la pena de mort. Al Catalunya Migdia hem pogut parlar amb l'advocat de la defensa, Marcos García Montes. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia.
Quina resolució judicial esperen des de la banda
de la defensa, Sancho, sí? Doncs no ho tenen del tot clar, però s'ha de tenir en compte que Sancho està acusat d'assassinat amb premeditació, ocultació de cadàver i destrucció de documentació, entre les quals el seu passaport. El Codi Penal preveu penes de presó entre 15 i 20 anys, la cadena perpètua i la pena de mort. El seu advocat, Marco García Montes, confia en una sentència que apuntali el granís de la seva defensa, que és que la mort d'Arrieta va ser accidental i en legítima defensa davant una suposada agressió sexual del cirurgià.
Las lesiones que tiene Edwin son lesiones post-mortem de un cadáver. Antemortem, antes de morir, o perimortem, en el momento de la muerte o en agonía, no existen. Luego iríamos al artículo en el que dice que es una pena entre 0 y 10 años del homicidio imprudente leve. Pero el fiscal no pide pena alternativa. Dice o pena de muerte o nada.
Si la sentència és desfavorable, presentarà recurs.
Nosotros tenemos muy claro que si la sentencia es condenatoria a una pena de prisión dura, vamos a recurrir. Si es blandita, no. Entonces, que va a haber un recurso, seguro. Yo, la cadena perpetua, que quiere que le diga, se contempla desde el punto de vista empírico, pero yo creo que no. Nosotros recurriríamos, y si recurrió, pediríamos la libertad provisional.
En cas d'una sentència amb una condemna de pocs anys, demanaran també el trasllat de Sancho a una presó espanyola.
I una cosa més abans de la publicitat. En marxa una prova pilot amb robots a Portlligat, a Cadaqués, a l'Alt Empordà, per saber quin és l'estat de la posidònia i poder establir zones de protecció. Aquesta planta aquàtica és important en la lluita contra el canvi climàtic perquè reté diòxid de carboni durant mil·lennis. Núria Paraire.
Bon dia. La quantitat de posidoni al Mediterrani s'ha reduït un 35% durant les últimes dècades a causa, per exemple, de l'impacte del fondeig de les embarcacions. A Portlligat, el Parc Natural del Cap de Creus, està protegida i es conserva en bon estat. Fa temps que investigadors del Centre d'Estudis Avançats de Blanes l'estudien traient-ne mostres a mà, però ara comencen una prova pilot amb robots de l'empresa Cibots. Les màquines funcionen amb una tecnologia menys invasiva que permet fer una ecografia de les praderies marines de posidònia. L'objectiu és certificar una tecnologia que els doni informació sobre l'estat de la posidònia i el carboni que reté, i així establir zones de protecció. Calculen que la praderia de posidònia de Portlligat tindria uns 6.000 anys i que emmagatzema unes 8 tones de carboni. Ho explica la doctora del centre, Martruc.
En un context de canvi climàtic, ens interessa molt conservar aquests ecosistemes que el que fan és reduir el diòxid de carboni de l'atmosfera. Per tant, el que volem és invertir esforços en conservar-los i entendre'ls millor.
La prova pilota amb els robots durarà uns 2 anys.
Passant 2 minuts de 2:15 de la tarda, fem una pausa, 1 minut i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins a finals de mes. El periòdico. Entendre-hi més.
Aquest estiu no passis calor. Equipa't amb la samarreta del Mic i els seus amics, la gorra d'estiu i l'ampolla tèrmica del Mic. A la venda a la botiga de TV3.
Catalunya migdia.
Passant 3 minuts a 2:15, anem a la cultura i comencem parlant de cinema. I és que avui arrenca la Mostra Internacional de Cinema de Venècia, amb un homenatge a Sigourney Weaver i la projecció de la nova pel·lícula de Tim Burton, Beetlejuice, Beetlejuice. Serà un festival farcit de produccions amb noms internacionals com Angelina Jolie, George Clooney, Kate Blanchett o Adrien Brody, i també catalans, com ara Úrsula Corberó, Eduard Fernández o Sergi López, entre d'altres. Enviat especial a Venècia, Marc Ruiz.
Una de les pel·lícules que han aixecat més expectatives en la cursa per emportar-se el Lleó d'Or és L'habitació de al lado. És el primer llargmetratge de Pedro Almodóvar rodat en anglès amb Tilda Swinton i Julianne Moore. La cinta rodada entre Nova York i Madrid haurà de competir amb la seqüela de The Joker amb Joaquin Phoenix i Lady Gaga. Queer, del director italià Luca Guadagnino, protagonitzada per Daniel Craig, la biopic de Maria Callas Maria, dirigida pel xilè Pablo Larraín i protagonitzada per Angelina Jolie, i Tu, protagonitzada per Toni Servillo, o Baby Girl, protagonitzada per Nicole Kidman i Antonio Banderas. També hi haurà presència catalana, per exemple, amb la presentació del documental Constel·lació Portavella, dedicada a un dels cineastes catalans més rellevants dels últims 60 anys. Úrsula Corberó protagonitzarà la pel·lícula argentina El Jockey, que competeix a la secció oficial. Sergi López, a qui podrem veure a la producció belga Maldoror, un thriller basat en el pederasta Marc Dutroux, o Eduard Fernández, que es posa a la pell d'Enric Marco, a la pel·lícula dels bascos Garaño Arregui i Goenaga. La Mostra Internacional de Cinema de Venècia se celebrarà al Lido fins al 7 de setembre.
Deixem el cinema i anem a la dansa, perquè la dansa contemporània catalana desembarca a la Tanzmesse, la fira de dansa més important de tota Europa, que se celebra a Düsseldorf, Alemanya, a partir d'avui i fins al dia 31 d'agost. Marta Vives.
18 companyies, agents, espais de creació i institucions catalanes participen en aquesta fira considerada el lloc de trobada internacional més important per la dansa contemporània. Entre els convidats hi ha la companyia de Thomas Nundens o la de Sebastián García Ferro, els centres de creació La Caldera i El Graner, el Mercat de les Flors o el Festival Dansa Metropolitana i institucions com l'ISEC o l'Institut Ramon Llull. Marc Oliver és el programador artístic del Mercat de les Flors.
Així aquests vincles per donar visibilitat als artistes, aconseguir i diversificar recursos i també per traçar una línia estratègica de projecció que pugui donar sostenibilitat als projectes que fem a casa i també, per què no, conèixer artistes que no coneixem, portar-los cap aquí.
Fundada el 1994, Tanzmesse se celebra cada dos anys i acull més de 1.500 expositors i visitants internacionals que proposen un ampli ventall d'activitats destinades a professionals, prescriptors, programadors i agents. El Departament de Cultura hi presentarà el Mercat Estratègic Catalan Dance, un espai de trobada per a programadors i professionals del sector de la dansa que tindrà lloc a Terrassa el novembre del 2025.
Hem parlat de cinema, de dansa, ara també de teatre, perquè el FIT, el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, obre aquesta tarda una nova edició que incorpora la música i que ocupa també nous escenaris. Anem a Tarragona, Ricard Boigas.
El FIT arrenca amb Ioia, un viatge a través de les emocions més extremes al Teatre Tarragona a les 8 del vespre. El festival presenta 13 espectacles. Destaquen produccions com El Sasso, de la dramàtica Errante, Lost Dog, de la companyia Calicanto i Macho Grita, amb Alberto San Juan, que tancarà l'onzena edició dissabte. El director del FIT, Joan Negrier, diu que obriran la temporada de festivals teatrals al país amb una proposta que va més enllà de les arts escèniques.
Després vindrà la Tàrrega, el TNT, temporada alta, etc. Però els primers que inauguren la temporada teatral som aquí a Tarragona amb el FIT. Teatre, dansa, circ, música, totes les disciplines artístiques estaran aquí representades i que, a més, promou la formació artística, el patrimoni i la gastronomia local.
El FIT incorpora enguany la música amb les actuacions del duet barceloní Svetlana i l'argentina Belén Natalí. Actuaran al Passeig de les Palmeres, on enguany s'han traslladat les nits FIT perquè el Teatre Metropol està en obres. La Marina està morena,
el Pantina fa una pena. Segur que aquesta cançó ha sonat a moltes festes majors durant aquest estiu. Som a finals d'estiu, s'acaba, per tant, el calendari de festes majors. Encara en queden algunes. Aquest cap de setmana, moltes viles, ciutats i pobles a Catalunya celebren la seva festa major. Per exemple, Sant Quirze del Vallès. Però n'hi ha d'altres. La més important, la de Tortosa. Avui, de fet, comencen les festes de la Cinta. Fins dilluns, a la capital ebrenca, s'han organitzat més de 150 propostes on destaquen concerts com els de Figaflaues, aquí estem sentint, o els dels cantautors locals Montse Castellà o el Cel. Anem a Tortosa, Jordi Barranca.
Actes que barregen la part més tradicional com el circuit de penyes, el seguici de Pubilles i Hereus o el repartiment del típic panoli amb la part més festiva, com ara el concert dels ballencs Figaflaues d'aquesta nit al Parc Teodor González o els que faran Montse Castellà o el Quico, el Celi, el Noi i el Mut de Ferreries. Tot plegat per adreçar-se a tots els públics, com destaca també l'alcalde de la ciutat, Jordi Jordan.
Iniciem 6 dies de celebració en actes pensats i dirigits a tots els públics, des dels
més minuts fins als més grans. Uns actes que se celebraran i ompliran de vida pels nostres carrers, per les nostres places i especialment aquí, al Parc Teodor González. I són unes festes obertes a tothom.
Entre les novetats, a banda, hi ha la primera vetllada de rapers i raperes i versadors en el marc de l'Ebre Folk. Quan el cant dels
ocells... I una cosa més abans dels esports. Laia Aguilar, autora d'èxit com Wolfgang, publica avui la seva última novel·la, Tots aquells mars, que ens parla de pèrdua, de culpa i de redempció, i també del poder reparador de les històries, Montse Camps.
Està situada a Formentera i arrenca amb la desaparició a la platja d'una nena de 7 anys, Greta, la germana gran, d'11 anys, arrossega des de llavors el pes de la culpa i manté una relació tensa i complicada amb la seva mare, que només pot salvar en certa manera l'àvia, un personatge central de la novel·la. Una història plena de silencis, com explica l'autora.
Relacions complicades, relacions plenes de secrets, de misteris, de coses no dites, no? Hi ha molts silencis en aquesta història. Jo crec que els tres personatges viuen immersos en un silenci constant.
Aguilar explora també les moltes llegendes que té Formentera que atorguen a la novel·la un to d'un cert realisme màgic. I és que l'obra reivindica el paper de les històries que ens expliquem.
No tan sols les històries que ens expliquen quan som petits, o les rondalles, o les llegendes, sinó les històries que ens expliquem a nosaltres mateixos, sobre la nostra pròpia vida. Com diu Gabriel García Márquez, la vida no és la que un recorda, sinó com la recorda i com després l'explica. Què vol dir això? Vol dir que depèn del relat que ens fem de la nostra vida, aquest relat ens pot condemnar o també ens pot salvar.
Malgrat que la tragèdia plana en tota l'obra, Aguilar considera que és un llibre lluminós i obert a l'esperança. Tots aquells mars el publica l'editorial Columna.
Catalunya migdia. D'aquí a 20 minuts seran les 3, anem a la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
S'ha confirmat el que ahir ja es preveia, el Barça perd Marc Bernal per tota la temporada.
Té un trencament de l'encreuat anterior amb afectació al menís del genoll esquerre, un cop dur per al jove jugador de 17 anys i també per l'equip. El Barça va tornar a guanyar ahir al camp del Rayo, suma ja 9 punts, és líder en solitari de la Lliga i Olmo a més va debutar amb gol. De seguida anirem a totes aquestes notícies positives, però abans la cara negativa de la victòria d'ahir s'ha confirmat aquest matí. Roger Arbusa, la greu lesió de Marc Bernal.
I es perd tota la temporada, es confirmen els pitjors pronòstics i fins i tot la lesió encara és una mica més greu perquè, com deies, no només té trencat el lligament encreuat anterior del genoll, sinó que a més té una lesió del menisc extern. El jugador passarà pel quiròfan en els pròxims dies i, com dèiem, diu adeu al que resta de temporada. La lesió se la fa al temps afegit quan atura un contraatac del Rayo, xoca Missi i el genoll esquerre li va cap a dins, de manera que li produeix aquesta greu lesió que fa que no pugui tornar a entrar ja més al terreny de joc. A partir d'aquí, ara el Barça ha de valorar si hi hauria o no la possibilitat de fitxar un migcampista, tot i que ara mateix és molt complicat, el Barça no pot, no està ni a la norma 1-1. De moment, Hansi Flick diu que en principi ja té jugadors per cobrir aquesta posició.
We have many players, so I think...
Tenim jugadors i després de l'aturada tornaran d'altres. Veurem què és el que passa, però podem cobrir la posició del 6. No és un problema.
I quines són aquestes alternatives que diu Flick?
Les alternatives són a casa. D'entrada, Marc Casado, que ha jugat tota la vida de mig centre, tot i que en Flick l'hem vist més d'interior, ell és pivot, té més desplegament físic que Bernal i potser no és tan fi, però ja ho va fer molt bé a la primera jornada, al camp del València. També a la casa, Pau Prim, de 18 anys. Aquests dies ha debutat ja amb el filial i està cridat a ser el pivot de futur del Barça. I, si no, una altra opció seria la de Frenkie de Jong. Quan es recuperi de la seva lesió al turmell, també podria ser una alternativa per ocupar aquesta posició de 6.
Un Frenkie de Jong que veurem si torna després de l'aturada de seleccions, que ja al mes de setembre en principi estaria previst, però veurem si s'acaba recuperant. Marc Bernal, doncs la mala notícia d'una nit que té un altre nom propi en positiu.
A recuperar-la la té Valde, Valde la toca per Lamine Yamal canvia el ritme, se'n va a la banda dreta, fa l'assistència enrere, la rep Olmo, xuta, Olmo, gol!
Dani Olmo feia dies que esperava debutar amb el Barça i ahir es van notar aquestes ganes. Olmo va sortir a la segona part, va canviar el ritme del partit i va fer el gol de la victòria. Arbusar Olmo, sens dubte, la nota positiva d'ahir.
Sí, s'ha fet esperar, però ja és aquí. Va ser l'home del partit, ho va canviar tot, ho va fer tot pràcticament bé. Va jugar 45 minuts i, segons dades de la TDT, 32 intervencions i dues rematades, de les quals una va ser el travesser, aquell xut des de molt lluny, i l'altre el gol, l'1-2 definitiu. Olmo ha debutat a la tercera jornada després de dies d'espera i de certa impaciència, com reconeix en declaracions a Sport 3.
Vale, una mica, sempre, quan estàs preparat i no pots jugar, sempre, doncs, no és fàcil, però bueno, ja m'he intentat preparar físicament, estava convençut de que arribaria i molt content de com ha sigut.
Dani Olmo, el protagonista d'ahir a Vallecas i també el protagonista d'aquest mercat de fitxatges del Barça, el mercat que es tanca divendres a la mitjanit. En les últimes hores, de moment, el moviment que s'ha fet oficial és la cessió d'Àlex Valle, lateral esquerre del filial de 20 anys, se'n va al Celtic abans, però ha renovat amb el Barça fins al 2026.
I l'Espanyol, que juga aquesta nit al Metropolitano davant de l'Atlètic de Madrid, després de dues derrotes a la Lliga, l'Espanyol vol sumar els primers punts. El rival, però, és complicat. Els blanquiblaus, això sí, Sergi Andreu, finalment ja saben que podran comptar amb la darrera incorporació, que és Walid Khedira, que ja ha estat inscrit fa pocs minuts.
En efecte, l'equip ha viatjat aquest matí cap a Madrid i ho ha fet amb la nova incorporació. El davanter marroquí Walid Khedira, cedit pel Nàpols i que ha pogut ser inscrit a la Lliga avui mateix. Podria, per tant, disposar dels primers minuts si Manolo González ho creu oportú. Bona falta li farà a l'equip, tenint en compte que l'Espanyol encara no ha marcat cap gol i un dels principals problemes que té és la falta d'efectivitat. Qui no ha viatjat és el lesionat Cabrera. En el seu lloc ha entrat el central mallorquí Pep Lluís Català, del filial. Al marge dels resultats, el tècnic Manolo González té bones sensacions i també el convenciment que l'equip està en condicions de competir bé al Metropolitano.
L'equip l'altre dia va donar un pas endavant. Jo crec que els jugadors s'han donat compte que hem tornat a primera, que aquí ja no val cometre cap tipus d'errada, i amb aquest aspecte hem d'anar aquesta setmana, i ja et dic, penso que estic tranquil per la sensació d'equip, que va donar un pas endavant, que l'equip va competir molt bé contra la Real, i contra un molt bon equip vam mereixer guanyar el partit, i que la gent que ha vingut o que ha arribat a l'última hora, que s'adapti el més ràpid possible, que això també s'ha de tenir en compte, que és un plus que ens ha de donar a mesura que avancin les jornades.
A diferència de l'Espanyol, l'Atlètic s'ha gastat 180 milions d'euros en fitxatges. Julián Álvarez, Lenormand, Sorloth o l'anglès Gallagher, que podria debutar avui, són les incorporacions més destacades. Els matalassers tenen 4 punts després d'un empat a Vila-real i la victòria davant del Girona de fa uns dies.
El Girona, que juga demà a casa amb l'Osasuna, serà el primer partit dels gironins a Montilivi. I avui ha parlat Mitchell i Eduard Solà l'hem vist molest amb les sensacions negatives que nota amb una part de l'entorn.
Sí, diu que després d'haver sumat només un dels 6 punts possibles, veu que hi ha gent que pensa més en els que no hi són que no pas en els que hi són, i es refereix als jugadors. Mitchell diu que això no li agrada perquè no estan malament, tot i que reconeix que encara han de millorar.
És important per la sensació. Sembla que estem malament, i no. I necessito canviar-lo ja. Soc una persona no optimista, sinó realista, però té clar que nosaltres tenim un gran equip. Em sembla que molta gent està pensant més en el que no està que en el que està. No m'agrada res, i demà farem un gran partit perquè la nostra gent es doni compte que tenim un gran equip.
El davanter en fitxa del filial Iker Almena, que ha tingut minuts els dos primers partits, ha demanat marxar perquè té una oferta de l'Al-Qisiyah de l'Aràbia Saudita i que pagarà els 5 milions d'euros de la clàusula. Avui ja no s'ha entrenat. Això ha trastocat els plans de Mitchell, que diu que han de pensar si activen per fitxar un altre extrem. I Derek Garcia, que no sap si el podran incorporar o no. De cara al debut del Girona a casa aquesta temporada, demà contra l'Osasuna, Valeri continua de baixa.
Doncs amb el vespre que jugarà el Girona, però qui tancarà la tercera jornada de Lliga de primera serà el Madrid, al camp de les Palmes, aquest migdia per la Ancelotti, on Eudald no podia faltar la pregunta que últimament estem sentint de per què encara no ha marcat Mbappé.
I això que de moment només s'han disputat dues jornades de Lliga. Però a Madrid alguns mitjans ja estan angoixats perquè l'astre francès encara no ha marcat. Ancelotti n'ha comentat això.
Creo que l'últim gol que ha marcat Mbappé era el 14 d'agost, ara estem al 28, han passat dues setmanes, no ha marcat en dues setmanes, creo que no és el temps necessari per preocupar-nos. Como no nos preocupamos nosotros, no se preocupa él. Él está muy contento, muy feliz y tiene ganas, obviamente, de marcar en el próximo partido.
Mbappé ha estat una de les preguntes recurrents a la roda de premsa. També per la inscripció de Dani Olmo al Barça li han preguntat, aprofitant la lesió de Christensen. Què ha dit Ancelotti? Doncs que aquesta pregunta no li correspon a ell respondre-la, però ha afegit que ell respecta totes les decisions que es prenen, qui pren aquestes decisions i que respecta tots els clubs.
El Madrid, doncs, que tancarà la jornada demà 9:45 del vespre, però avui, a banda del partit de l'Espanyol, al camp de l'Atlètic de Madrid, se'n juguen 3 més.
Són el Valladolid Leganés a les 7, el Reial Societat a la Ves a 9:45 i l'Atlètic Club València també a les 7. Precisament sobre aquest partit, aquest matí s'ha fet oficial que el Liverpool ha fitxat ja el porter del València, Mamardashvili, però aquest seguirà jugant un any més al club valencianista com ha cedit. El Liverpool paga uns 30 milions fixos pel traspàs, més 5 en variables, i es reserva un 10% d'una futura venda. No està malament l'operació perquè en el València li va costar 750.000 euros només. Per últim, recordar que hi ha un partit d'aquesta jornada que ha estat ajornat, és el Betis-Getafe, ja que els andalusos demà tenen partit de classificació per la Conference League.
I el Barça femení s'ha estrenat aquesta matinada passada la gira pels Estats Units amb un triomf davant el Bay Football Club de Califòrnia. Ruth Vilà.
Victòria clara de les blaugranes contra el Bay FC per 2-5, tot i que els de Pere Romeu han hagut de remuntar un primer gol de l'equip local, un gol que a més a més ha fet l'exjugadora del Barça, Oshoala. Dels 5 gols blaugrana, destacar el de Quique Nazaret, que és un dels nous fitxatges perquè s'ha estrenat avui de cara a porteria, i també que Mapi León ha firmat un gol olímpic directe des del corna. També han marcat Graham, Claudia Pina i Patrick Guijarro. L'entrenador Pere Romeu ha destacat les dificultats del partit, tot i la victòria contundent de les blaugranes.
Sí, un partit molt, molt, molt complicat. Ens hem trobat una pressió molt, molt alta que ens ha costat algo superar-la. En moments que la superàvem, tornàvem enrere i ens tornaven a activar pressió. Ens han contraatacat algunes vegades més del que ens hauria agradat. Crec que hem anat millorant durant el procés del partit. La primera part crec que l'hem acabat millor de del que hem començat i segona part hem estat instal·lades a camp rival i crec que hem estat bastant, bastant millor.
El Barça jugarà la matinada de divendres a dissabte a Dallas. Després tornarà ja cap a Barcelona per començar a pensar en la Lliga.
Fem una pausa i quan tornem...
I often been saying that these are going to be the most spectacular games ever. I truly believe that.
And aquest que sentim és Andrew Persons, el president del Comitè Paralímpic Internacional, que avui comencen els Jocs Paralímpics de París i en parlarem perquè avui es fa la cerimònia inaugural.
Catalunya migdia. Quan l'Espanyol juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de les 9, Atlètic de Madrid-Espanyol.
Els pericos visiten el Metropolitano en el primer test d'exigència de la temporada.
Avui, a partir de les 9, Atlètic de Madrid-Espanyol.
Una transmissió del Tot Gira amb la narració de Sergi Andreu.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.
Els campions no perdonen els errors.
Anatoli Karpov s'ha classificat per competir pel títol de campió del món.
L'orgull d'un estat depèn de les jugades d'un sol home. Però el seu màxim contrincant és el seu antic mentor.
Dóna'm la corona i vés-te'n a casa.
Basada en fets reals, El campió del món estrena a la plataforma 3Cat i a TV3. És la gran pel·lícula de divendres a la nit.
Quan el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Dijous, a partir de 6:45, Girona-Osasuna.
Montilivi viurà el primer partit de la temporada més ambiciosa del Girona.
Dijous, a partir de 6:45, Girona-Osasuna.
Una transmissió del Tot Gira amb la narració d'Eduard Solà.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. Catalunya migdia.
El que dèiem abans de la pausa, París torna a vestir-se de gala per acollir els Jocs Paralímpics. Avui comencen els Jocs i s'estaran durant 11 dies fins al diumenge 8 de setembre, Sergi Martínez.
La 17a edició arrenca amb la cerimònia d'inauguració a partir de les 8 d'aquest vespre a París, que acollirà 4.400 esportistes paralímpics de 184 delegacions. La cerimònia tindrà lloc de nou fora dels estadis, amb els atletes desfilant pels llargs camps Elisis i culminarà en una celebració i inauguració a la plaça de la Concòrdia davant de milers d'espectadors. Aquests Jocs de París comptaran amb 17 seus de competició repartides sobretot entre el centre de la ciutat, amb 9 instal·lacions, i la zona de Saint-Denis, al nord, amb 3. Les altres 5 es troben a la perifèria o a localitats properes. Andrew Parsons, que el sentim abans, president del Comitè Paralímpic Internacional, prediu com seran aquests Jocs Paralímpics.
Ja he comentat alguna altra vegada que aquests seran els Jocs Paralímpics més espectaculars que s'han fet fins ara. Així ho crec i no en tinc cap dubte després d'haver viscut també en directe als Jocs Olímpics. Serà una combinació d'esports paralímpics més forta que mai, juntament amb una gran feina del comitè organitzador liderat per Antoni.
Tot i que avui s'inauguren els Jocs, la competició no s'inicia fins demà i durant 11 dies hi haurà 549 esdeveniments amb medalla en els 22 esports que formen part del programa paralímpic.
Avui es juguen les finals de la Supercopa Catalunya d'handbol, categoria masculina i femenina, i Isaac Vilalta, el Barça, buscarà l'11è títol consecutiu.
Doncs sí, és el favorit en la Supercopa masculina davant el Freiking Granollers. Com dius, el Barça ha guanyat les últimes 10 Supercopes de Catalunya, l'antiga Lliga Pirineus. Dica Mem, capità blaugrana, parla així del Granollers.
L'any passat nos jugaron con el segundo equipo porque tenían un torneo de la Copa EHF. Este año no sé si es igual o no. Pero yo creo que van a, como siempre, ¿no? Van a intentar a competir.
El tècnic dels Vallesans, Antonio Rama, admet que els jugadors joves tindran minuts.
Sobretot la gaudiran els jugadors que més han participat amb nosaltres la pretemporada de categories inferiors, sobretot jugadors del segon equip i jugadors del juvenil. Que gaudiran d'un partit extraordinari com és una final contra el Barça i evidentment doncs, ho donaran tot.
La final masculina jugarà 8:45 del vespre, abans a les 6, final femenina entre el Granollers i l'Oar Gràcia de Sabadell. Els dos partits es disputaran a Esplugues de Llobregat i es podran veure per Esport 3.
I en bàsquet, avui juguen el primer amistós de pretemporada 2 dels 5 equips catalans que aquest any competiran a la Lliga CB de bàsquet Eudal.
Són el Baxi Manresa i el Bàsquet Girona, que s'enfrontaran aquest vespre a les 8 a Sant Julià de Vilatorta. Serà, com deies, el primer amistós per tots dos equips. En parla l'entrenador dels gironins, el grec Fotis Katsikaris.
Primer partido de la pretemporada amistoso, más para cambiar la rutina y entrar en una dinámica de partidos para ver cosas que estamos trabajando. Un partido condicional, ¿sabes? Sobre la condición física de los jugadores que estamos trabajando, por supuesto, estas semanas y también de las cosas que tocamos de baloncesto, ¿no? De la filosofía que queremos tener.
Després d'aquest amistós, el Bàsquet Girona se'n va de gira a la Xina, on jugarà dos amistosos, un d'aquests precisament contra el Barça, que avui, per cert, s'ha fet la foto oficial de grup de la pretemporada, o de la temporada oficial, i on hi era també el president Joan Laporta. Mentre que el proper partit de pretemporada, en aquest cas del Baxi Manresa, part del d'avui, serà aquest dissabte davant el València, al mateix lloc, a Sant Julià de Vilatorta. També el Joventut de Badalona ha confirmat que farà una minigira per la Xina del 16 al 22 de setembre, just després de disputar la Lliga Catalana. La penya jugarà dos amistosos, en aquest cas amb la selecció de la Xina, els dies 18 i 20. I d'altra banda, l'ex blaugrana Oriol Paulí ha estat presentat aquest matí com a nou jugador del Haipos Lleida.
Un club petit però que té moltes ganes de fer moltes coses i jo personalment també sóc aquest tipus de jugador, no? Un jugador que, bueno, a vegades no se sent molt a parlar però que sempre està allà, que sempre treballa i crec que la meva filosofia de vida va molt lligada amb la filosofia del Lleida.
I a la Vuelta, avui es viu una nova jornada de mitja muntanya, similar a la d'ahir. Isaac, veurem avui atacs entre els homes importants de la General?
Bé, hauríem de veure'ls, és una bona oportunitat. Potser per a gent que estigui una mica més lluny de les primeres posicions, ara mateix 50 quilòmetres d'etapa, ho prova Campenaerts, està costant molt que es formi la fuga. Avui es podria formar una fuga amb gent potent. Això no seria descartable, ja que l'etapa té dos ports de tercera, dos de segona, terreny totalment trencacames i complicat de controlar. I si ens fixem en els grans noms, també hi ha l'opció que l'arbre sacsegi al final. En un port de tercera categoria, Cruixeiras, que és molt curt, només 3 quilòmetres, però el 9% de desnivell. Un cop es coroni, Quedaran 8 quilòmetres per al final, és a dir, que un atac sec aquí pot obrir algun forat que ja seria molt difícil de tancar abans d'arribar a meta. El que és evident és que més enllà dels grans ports que arribaran a partir de demà, Roglic i companyia necessiten anar clavant petites mossegades a la diferència que té Ben O'Connor, un líder molt sòlid fins ara.
I a la façana marítima de Barcelona tot està a punt perquè comenci la competició real de la Copa Amèrica. Demà comença la Louis Vuitton Cup.
Aquesta competició consta de 3 etapes, les explicarem perquè sigui que s'entengui. Primer, una doble fase de round robin, o dit d'una altra manera, fase d'eliminatòries. Comença demà a partir de les 2 i durarà fins al 8 de setembre. Una fase en què els equips s'enfrontaran 2 vegades, tots contra tots. Els 4 millors passen a una segona fase, les semifinals, i el 5è equip classificat ja queda eliminat. El millor classificat d'aquestes eliminatòries escollirà el seu oponent per a les semifinals que es disputaran del 14 al 19 de setembre. L'última fase serà una final disputada entre el 26 de setembre i el 7 d'octubre entre els dos equips que aconsegueixin guanyar 5 punts, és a dir, 5 proves a les semifinals. El guanyador de la final de la Louis Vuitton Cup serà qui guanyi 7 punts abans i podrà reptar el New Zealand, defensor de la 37a Copa Amèrica.
I amb l'Eudald repassem altres informacions del dia. Paula Badosa, que buscarà aquesta tarda la classificació per a la tercera ronda de l'Open dels Estats Units de tenis.
La tenista empordanesa s'enfrontarà a la nord-americana Taylor Townsend, número 48 del rànquing. També avui ha de jugar partit de segona ronda Krejcikova, que va eliminar a Marina Bassols a la primera ronda, Kiss o Sabalenka, això a la categoria femenina. A la masculina, entre d'altres, destaca avui que juguen partit Zverev, Ruth i Djokovic, com dèiem, partits també per accedir a la tercera fase. Dels partits jugats en les últimes hores destaquen les classificacions per la segona ronda de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Swiatek i Sara Sorribes, i les eliminacions, per exemple, de Tsitsipas, Jozsef, Aliassime.
I avui sabrem els 4 equips que falten per completar el quart de la Champions, que se sorteja demà.
I que sortiran d'aquests aparellaments: Karabakh, Dinamo de Zagreb, 3-0 pels croats a l'anada; Estrella Roja, Bodo Glimt, 2-1 pels noruecs del primer partit; Slavia de Praga, Lilla, amb 2 gols de renda pels francesos; i Slovan de Bratislava, Midtjylland, amb empat a 1. Ahir ja van aconseguir el bitllet Salzburg, Sparta de Praga i Young Boys.
Fins aquí la informació esportiva. Tornem demà a la mateixa hora.